A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Bona nit, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos.
Perdona, però el crim ja s'ha acabat. Ara és l'hora dels solidaris i ja patim prou el futbol, que sovint fa saltar els nostres programes, com perquè ara ens prenguis l'hora també tu. D'acord que he guanyat un premi Ràdio Associació i a mi el crims també se'm fa curt, però vaja...
Però m'han dit que avui parleu de desapareguts i aquest és un dels nostres temes. Això és una invasió competencial en tota regla.
Sí, però no farem crònica negra, el suspens i la intriga te la deixem a tu.
Segur que no posareu llum a la foscor?
Intentarem posar llum als seus familiars. A més, no totes les desaparicions són criminals. A Catalunya es denuncien 12 desaparicions cada dia, però el 94% tornen a casa en cosa d'hores. El 98% dels desapareguts es localitzen en menys d'un any. Avui als Solidaris parlarem amb els familiars dels que no apareixen, del seu patiment, de la seva angoixa. 12.330 casos oberts per resoldre's i a Espanya sense pistes i oblidats. Són invisibles.
Impressionant aquest tema, de veritat. Tornarem tan aviat com puguem.
Solidaire.
Solidarni, Lluria.
Ves en solidaire.
Solidarni.
Camano.
Solidarius. Motodomini.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Isabel Movilla, bona nit.
Hola, buenas noches.
Tu ets la mare de la Caroline del Valle. La teva vida es va aturar el 14 de març de fa 4 anys ja.
Sí, se paró en seco el 14 de març de 2015. 4 años llevamos igual y estoy peor que al principio.
¿Qué va a pasar?
¿Qué pasó? Pues que esa noche me mintió, me dijo que se quedaba en mi casa una amiga y no se quedó. ¿Vale? Se fueron a Sabadell, a la zona hermética y un descampado que hay ahí, se ve que estaban ahí de fiesta, no sé, ¿vale? Los mozos de escuadra le tiraron el alto, los niños porque los conocían. En la de el alto, pues salen todos corriendo en estampida. Un callejón va el presunto sospechoso, ¿vale? Mi hija y un mozo de escuadra corriendo. Y ahí se pierde la pista, corriendo delante de un mozo de escuadra.
¿Y cómo es vivir sin saber qué le ha pasado a la teva filla?
Es que no se vive ya, no. Te levantas porque te levantas, ¿eh? Pero no, no hay vida ya, ¿eh? Cuesta mucho porque cuesta mucho. Te han quitado tu hija, lo tuyo. Cuesta mucho, cuesta mucho.
Tu sempre has defensat que la Caroline no va marxar voluntàriament i teniu moltes preguntes sense resposta. Portes 4 anys en aquesta situació. Amb tota la informació que has tingut, amb tot el que has investigat per la teva banda, tu què creus que va passar?
Yo creo en trata de personas. Por todo lo que hemos ido descubriendo detrás y todo, trata de personas. Creemos que trata de blancas para prostituir. O sea, creemos todos otros que pueda estar en Francia y la puedan tener de prostituta en alguna terne o algo. Por todo lo que hemos ido mirando detrás y descubriendo detrás. Esa vía no se ha investigado, además se ha investigado el homicidio y es que tampoco hay nada que diga que es un homicidio. Eso se ha investigado y tienen que haber investigado, porque esa noche apareció un coche ahí con matrícula francesa de unos árabes. Justamente eran amigos de una de las chicas que estaban ahí con ellas y eran los mismos chicos y les extrañó que un Seat rojo fuera y, ¿sabes? A veces una persona que viene de Francia a otro país, aquí no viene aquí al descampado este que no lo conoces, te vas a la Vía Olímpica o a otros lados. Y a los mismos chicos les extrañó que vinieran, porque abrió el capó del coche y les dio bebidas, venga para aquí, música para aquí, para allá. Y les extrañó mucho a los chicos.
¿Tú crees que la Caroline es viva?
Sí, sí, yo creo que sí.
¿Pero los mozos os dicen al contrario?
Sí, los mozos me dicen que es homicidio con ocultación de cadáver. Porque es que hasta yo mismo lo dicen, no hay nada, ni una pista que diga que es esto, pero es homicidio. No lo entiendo. Es que hasta la jueza archivó el caso porque no veía indicios de criminalidad. O sea, no entiendo, porque la jueza me dice una cosa y los mozos de escuadra me dicen otra, es que no...
¿Y el cadáver?
Es que es eso, es que no buscan nada, ni una forma ni de la otra. Que dicen que es esto, que es homicidio, pero no me la buscas tampoco. Entonces, es que no lo entiendo.
¿Y els seus amics, els amics que van passar l'última nit amb la Caroline, han ajudat a localitzar-la?
No, al contrari, han puesto muchas trabas.
Aquests 4 anys t'ha arribat informació de tota mena, t'han arribat a dir que la teva filla era a Barcelona, altres que estava retinguda, trucades anònimes, cada pista, cada indici, cada comentari reobre l'esperança que la puguis trobar, però alhora, al mateix temps, l'angoixa es dispara per saber si una pista és bona o no.
Sí, bueno, m'han llamado de todas partes. Mira, en el mismo minuto estaba en Zaragoza, en Almería y en Lleida. Y decías, pero a ver, mi hija no es Dios, no puede estar... me llamaban de todas partes, que la hemos visto en Lérida, coge coche para Lérida a buscarla, en Pineda de Mar, es que por todos lados, por Almería, Sudamérica, bueno, es que por todos lados. Y llamadas de decir, tengo a tu hija, yo la voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, muchas. O dame dinero, que digo, ¿dónde está tu hija? Muchas, muchas. Igual como de videntes, vamos, de vidente, cada dos por tres me escribo un vidente. Soy vidente, tu hija está aquí. Es que mucho, mucho. Y eso hace más daño que otra cosa, porque lo único que haces es joderte más, perdón la palabra, porque es que te hace más daño que me estés diciendo a mí que a mi hija me la han tirado al mar con unas cadenas y unas piedras, siendo mentira. Es que no, yo no entiendo a la gente así que hace daño gratuito.
Les famílies que passeu per aquest tràngol, us sentiu molt soles?
Mucho, mucho, te ves muy sola porque no hay ayuda de ninguna clase, porque no hay un protocolo tampoco que te diga cómo tienes que actuar o cómo no. Es que mucha, mucha. No tienes ayuda ni psicológica, ni nada, es que ni judicial, todo, tienes que hacértelo tú por tu cuenta. He sentido muy solo, mucho, mucho. Ese es el drama de los desaparecidos, que están doblemente desaparecidos, ¿sabes? Porque está para la policía, para la familia, ¿vale? Y para la sociedad, que llega un momento que no se acuerda del desaparecido, nada más que te acuerda la familia, y es que es terrible. Que ves en televisión como mejor están buscando, tendrían 3 meses con la misma persona, y dices, ¿y mi hija o mi hijo? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo buscan? ¿Por qué no buscan como están buscando a los demás? Que para unos 300 efectivos y para otros nada. ¿Por qué esta diferencia? Y te da mucha raya, mucho coraje.
¿A qué te aferras para seguir andando?
A la esperanza de que un día me llamen y me digan que está aquí, que la han encontrado. A la esperanza. No me queda otra. A la esperanza. No entiendo cómo ha podido llegar a esto a pasar. Es una niña de barrio normal, es que yo siempre pensaré hasta que no me demuestre lo contrario, que mi hija es viva. Está viva, pero es que siempre la esperanza de Dios es lo último que me queda. Y luego tengo otro hijo pequeño, que es el que me hace tirar para adelante. Y tirar para adelante, y también cada día me levanto con el pensamiento de que tengo que buscar a mi hija. Si no la busco yo, a mi hija, ¿quién la busca? O sea, si no soy yo la que se mueve, no se mueve nadie. Simplemente por eso ya me levanto cada mañana.
Isabel Movilla, mare de Caroline del Valle, molta sort, bona nit.
Muchas gracias, buenas noches.
Spirit of my silence, I can hear you.
El de la Caroline del Valle és el cas que tots tenim més present, però hi ha d'altres casos que fa encara més anys que van passar i que continuen sense resoldre's, com el de la Cristina Bergua. El dia 9 de març del 1997, la Cristina va sortir de casa a Cornellà amb el DNI i 1.500 pessetes a la butxaca per anar a casa del que era la seva parella, per deixar-ho. Tenia 17 anys i mai més es va saber res d'ella. Ja han passat 22 anys. Luisa Vera, mare de la Cristina Bergua, bona nit.
Hola, bona nit.
22 anys sense saber què li va passar a la teva filla, la Cristina. S'aprèn a viure amb aquesta incertesa, amb tantes preguntes sense respostes, o no s'hi acostuma?
No te puedes acostumbrar porque es tu hija la que falta. Lo que yo no pensé que tardaría tantísimo tiempo sin saber qué es lo que había pasado. Yo nunca pensé que estaría 22 años sin saber nada de mi hija. Lo importante es saber qué es lo que ha pasado, porque la incertidumbre es una cosa que no puedes vivir con ella. Cada día piensas, ¿qué puedo hacer? ¿Qué pasaría? Y entonces siempre estás pensando en lo mismo. Entonces necesitas saber.
La incertesa y también las diferentes versiones que os han arribado y que fa que torni a viure el mateix dolor, passar pel mateix tràngol.
Bueno, el dolor este lo tienes nosotros desde aquella noche, que mi hija no llegó a casa a las 10, que es la hora que ella tenía que llegar, ya sabíamos que algo había pasado, porque si no, mi hija siempre llegaba a su hora y si no, no llamaba por teléfono. Entonces los móviles no tenía nadie, pero los teléfonos de casa, cuando ella se retrasaba, de seguida llamaba. Al ver que no llamaba, ya en aquel momento pensamos que algo había pasado.
Y al principi hi havia molta tensió mediàtica, però el temps va passant, el focus a poc a poc va minvant, fins que arriba un moment que desapareix, que no se'n parla més, però la família continua sense saber què va passar. Us sentiu invisibles?
Bueno, para nosotros, afortunadamente, los medios de comunicación tenemos que estarle muy agradecidas, porque es como la voz nuestra, ¿no?, cuando se hablan de estos temas. Y el caso de mi hija es un caso que sigue, que la gente a mí me sigue preguntando por la calle y se sigue hablando de ella. Hay muchos que, desgraciadamente, como tú bien has dicho, no se habla nunca.
Tú coneixes millor que ningú la Cristina. ¿Tú qué piensas que va a pasar?
No tengo ni idea, y la cabeza cada día piensas qué pudo pasar, pero mi hija estaba contenta, estaba como siempre. Ella se llevó su llave, se llevó su monedero, ¿no? Y ni cogió ropa ni cogió nada. Entonces nosotros sabíamos que es que algo había pasado. Mi hija, cuando salió de casa, no tenían la más mínima idea de ir a ningún sitio, sino de volver a la hora que tenía que volver. Por eso mi marido era a las 17-18 minutos y ya estaba en la comisaría poniendo la denuncia. O sea que lo teníamos muy claro, ¿eh? Que esto, algo había pasado. Nosotros, la policía, aquella noche no nos quiso aceptar la denuncia, pero otro día por la mañana, cuando fue mi marido y ya la puso, tenemos que estar muy agradecidos porque trabajaron y trabajaron de valiente. A mi hija la tuvieron que buscar en un vertedero y había 8 policías. Ahora, en el caso de Marta del Castillo, ya hemos visto que hay 200. Quiero decir que lo que hemos ido trabajando se va llevando a cabo para que la gente y los políticos, sobre todo, se conciencien un poco más.
Tu i el teu marit, el Juan, vau crear i fundar l'associació InterSOS. Va ser la forma que heu trobat de canalitzar aquesta incertesa, aquesta tristesa, poder-la compartir amb famílies que passaven pel mateix tràngol que vosaltres, però el teu marit la va haver de deixar per prescripció mèdica, l'angoixa pròpia que es va afegir a la resta de l'angoixa de familiars.
Sí, perquè no solamente era el problema de mi hija, sino el problema de muchísimas familias. Entonces mi marido era todo el día volcado en InterSOS. Tenía el teléfono a las 24 horas, igual nos llamaban a las 11 de la noche, como a las 2 de la mañana, y entonces, claro, todo eso, que en el paso de los años le fue afectando, fue afectando.
I penses de vegades que si la Cristina hagués desaparegut ara amb els telèfons mòbils, amb les xarxes socials, amb les unitats especialitzades dels Mossos, hi hauria més possibilitats de saber què va passar o de trobar-la, d'aclarir els fets?
Yo pienso que en el momento que hubiésemos ido a poner la denuncia ya se hubieran puesto en marcha, que las 24 horas son las más importantes para buscar, no para esperar. Entonces esto lo hemos conseguido, ¿no? Y ahora en los cuerpos de los Mossos, cuando están haciendo su ejercicio, esto ya se habla de las personas desaparecidas. Antes era como un tabú, no se hablaba para nada. Entonces ahora si vas a hablar con los Mossos ya sabe que personas desaparecidas y que las 24 horas son muy importantes para buscar. Sea la persona que sea, son las más importantes y que no hay que esperar.
¿Tú has pogut fer el dol?
Es que esto es muy difícil y tienes días, pero no lo puedes hacer porque para hacer el duelo yo tengo que tener un cuerpo. Entonces, si no lo tengo, no lo puedo hacer. Y entonces, esa es la pena que tienes, que piensas, bueno, si a mi hija le ha pasado algo, yo quiero saber qué le ha pasado y dónde podría llevarle flores. Así está siempre, qué pudo pasar, qué pasaría, qué ha pasado, y siempre estás con esa, la incertidumbre, el no saber lo peor. Entonces, no se puede hacer el duelo.
Luisa Vera, molts ànims. Gràcies per venir a Catalunya Ràdio.
No, gracias a vosotros. Gracias a vosotros.
José Enrique Abuin, el autor confeso de la muerte de Diana Kerr, volverá a salir hoy.
Y hoy volvemos a hablar de Marta del Castillo. Ayer les contábamos...
Cuando te pasa una circunstancia de esta, tu vida se acaba.
Y sin indicios, pero desde hace 28 años está la familia de María Dolores.
Un 9 de març, com avui, però de fa 22 anys, va desaparèixer una noia de 16 anys a Cornellà de Llobregat. Cristina Bergua és des de llavors una de les persones desaparegudes sense causa aparent.
Casos de persones desaparegudes que ens han marcat a tots, però fem un repàs d'altres desaparicions, algunes més enllà de les nostres fronteres. Unes continuen sent un misteri, d'altres ho han deixat de ser.
El Romain Lanuzel.
El Romain va venir a Barcelona per cursar un Erasmus. El 13 de novembre del 2007 va sortir per la sortida de Provença dels Ferrocarrils. És l'última pista que es té d'ell. Tenia 20 anys. Des de llavors, res de res. La mare de Romain ho té clar.
Jo penso, com a mare, que va passar alguna cosa greu. I també, segons la investigació policial, es creu que algú està al corrent de què va passar el 13 de novembre del 2007.
Els Mossos, investigadors privats, la Germandaria Francesa segueixen buscant respostes malgrat alguns indicis sòlids que no han pogut ser confirmats.
Madeleine McCann.
Però si hi ha un cas de menors desapareguts que és mundialment conegut és el de la nena britànica Madeleine McCann. Va desaparèixer el 3 de maig del 2007 quan la seva família estava de vacances en un hotel del Gabre a Portugal. Tenia 3 anys. Des de llavors, milers d'hipòtesis i el patiment d'una família.
La policia de Portugal busca una niña britànica de 3 anys presuntament secuestrada. Madeleine McCann estava de vacaciones con su familia en un apartamento en el Algarve. Sus padres, que cenaban cerca, comprobaron que había desaparecido al ir a ver si los niños estaban bien.
El cas de Madeleine ha estat portat a la televisió per Netflix. La plataforma ha estrenat un polèmic documental de 8 capítols, La desaparición de Madeleine McCann, que analitza les claus del cas i aporta nous testimonis.
A Kate McCann le preguntaron que cuánto tiempo iba a buscar a Madeleine y dijo que nunca dejaría de buscarla. Nuestra hija, que también se llama Madeleine, de segundo nombre, se giró y me preguntó: Mamá, ¿tú también me seguirías buscando? Y le contesté lo que cualquier madre diría. Te seguiría buscando siempre.
Els pares de Madeleine s'han negat a participar en aquest documental de Netflix.
Latifa al Maktoum.
Un altre cas que va cridar l'atenció va ser la recúmbolesca desaparició durant uns mesos de la filla de l'emir de Dubai, Latifa al Maktoum. La princesa va penjar un vídeo a internet on avisava de la seva intenció de fugir d'un pare que considera que és tirànic i que la manté captiva.
My name is Latifa al Maktoum.
Em dic Latifa al Maktoum i el meu pare és l'emir de Dubai. Molt aviat intentaré fugir d'alguna manera. Aquest vídeo em pot salvar la vida. Però si estàs veient aquest vídeo, no és un bon senyal, perquè o bé estic morta o estic en molt mala situació.
La noia és detinguda després d'escapar. Durant mesos no se sap res d'ella. Hi ha una campanya internacional amb el hashtag On és la princesa. L'emirat de Dubai, davant les pressions, difon una foto de la princesa amb Mary Robinson.
Crystal Hack.
Un dels casos de persones desaparegudes més sorprenents ha estat als Estats Units. Crystal Hack va desaparèixer el 27 d'abril del 1997, quan tenia 14 anys. Durant gairebé 20 anys, la seva mare l'ha buscada de manera desesperada. L'any passat, la Crystal va contactar amb la seva germana per Facebook. Va tornar a casa 20 anys més tard. La mare afirma que mai va perdre l'esperança de tornar a abraçar la seva filla.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
12 desaparicions al dia a Catalunya, el 94% es resolen ràpidament en cosa de dies, sovint amb el retorn voluntari a casa. El 98% dels desapareguts es localitzen en menys d'un any. Parlem sobretot d'escapades de menors, per exemple, adolescents de 13 a 17 anys, però el 2% dels casos es cataloguen com a desaparicions inquietants o de risc, són de difícil investigació. Se n'encarrega la Unitat Central de Persones Desaparegudes dels Mossos d'Esquadra, que dirigeix l'inspector Jordi Domènech. Què tal? Bona nit.
Bona nit.
Pot desaparèixer sense deixar rastre una persona o sempre deixa alguna pista d'on estirar el fil?
Cada dia és més difícil desaparèixer sense deixar rastre. Antigament era molt més fàcil. Canviaves de poble i podies desaparèixer. Avui en dia estem molt supeditats a les tecnologies, a lo que són les targetes de crèdit, a la telefonia, amb els diners que tenim que trobar al banc, on tenim una quantitat de diners a sobre, i cada vegada se fa més difícil sortir fora de l'estat espanyol, si t'has quedat a un altre país, el fet de que tens que anar amb un metge. Cada vegada estem més controlats, el gran hermano es controla més, i és més difícil desaparèixer. Tot i això, hi ha gent que al final acaba desapareixent. Ho pots fer voluntàriament i planificar-te molt aquesta desaparició o simplement desaparèixer per alguna causa que en aquest moment es desconeix.
El cos de Mossos d'Esquadra va gestionar l'any passat 4.447 desaparicions. A la ràdio, aquí a la tele, parlem de casos com els de Caroline del Valle o Cristina Bergua, però els mediàtics imagino que no són els més habituals, al contrari. Quin és el perfil del desaparegut tipus que no surt als mitjans?
Hi ha els mediàtics que surten a la llum pública i hi ha altres que també són millor igual d'importants, o posem nosaltres a la mateixa categoria, que per lo que sigui no surten o no es fan públics. La desaparició que més tenim són desaparicions voluntàries, desaparicions de 3-4 dies, que una persona, pues, per un problema amb la família, per un problema amb la feina, per un problema psicològic, que voluntàriament agafen i desapareixen. Marxo de casa, estan 2 o 3 dies fora, veuen que, sobretot, gent jove que no poden viure, que marxar de casa és molt maco, però després tens que viure, tens que alimentar-te, tens que dutxar-te, i tornen aquestes persones. I després tindríem un altre, que serien els perduts, desorientats, els que desapareixen en zones concretes, ja sigui buscant bolets, ja sigui perquè és un menor que espera en una ciutat, o una persona gran que pateix alguna malaltia degenerativa i el que fa és quedar perdut.
És a dir, que us trobeu amb molts desapareguts que no volen ser localitzats? No sé, com reaccionen quan els trobeu?
No, nosaltres, quan agafem la denúncia, intentem classificar aquesta desaparició entre les possibilitats, i si és una desaparició voluntària d'una persona adulta, en principi la policia poca cosa farà, perquè és una persona que ell vol desaparèixer, té la llibertat de desaparèixer i que no sigui trobada. Nosaltres, si tenim la denúncia, la posarem amb les bases de dades, algun policia millor l'atura, li preguntarà, vull dir, vostè consta com desaparegut? Diu, sí, estic desaparegut perquè no vull tornar a casa pels motius que siguin. No li demanarem els motius. En aquest moment nosaltres tancarem la denúncia. L'he identificat, està bé i vol desaparèixer. quan parlem de desaparicions voluntàries, no sempre se fa d'aquesta manera com l'he dit, perquè pot ser que aquesta persona tingui unes càrregues, que hagi deixat a la família pues, sense deutes o que en sigui l'ingrés, l'únic ingrés que té aquesta família. En aquest cas, nosaltres, mitjançant un jutge, pues, a mi sí que la farem retornar a aquesta persona. O seria el cas d'aquelles desaparicions que la persona el que vol desaparèixer per suïcidar-se, per fer-se mal. En aquest cas, nosaltres evitarem que ho faci. I per molt que sigui voluntària, nosaltres actuarem. I quan parlem de menors, per molt el menor que vulgui desaparèixer, que vulgui marxar del domicili, nosaltres l'agafarem i el portarem.
No sé si és una falsa creença que potser hem tret del cinema, un mite, que cal deixar passar unes hores abans de denunciar la desaparició d'una persona a la policia. De fet, les primeres 48 hores, imagino, que són clau en la investigació.
Sí, sí. És un mite. No hi ha cap llei en lloc que està escrit que s'ha d'esperar 24 a 48 hores. El primer que tenim que fer és ensenyar als nostres policies de que han de recollir la denúncia al primer moment. Sí que és cert que quan desapareix una persona, la policia ha de fer una sèrie de gestions mínimes abans de recollir la denúncia per escrit. Comprovar hospitals, accidents, comprovar que no estigui detinguda la persona. Quan desapareix una persona, tens que anar a una comissaria a denunciar. No val fer una trucada al 112 perquè tenim que recollir una sèrie de dades i tenim que veure la persona que posa la denúncia.
Potser la part més dura, més difícil de la seva feina és el contacte amb els familiars, no? L'angoixa que pateixen és terrible. Sovint, imagino, pitjor que una mort, i sovint els culpen a vostès, als Mossos, de no fer prou.
Sí, és una part molt dura. Per a un familiar mai haurem fet suficient, i és normal que ho pensi, perquè jo em poso amb la seva pell i pensaria igual. Sempre voldrem fer més. També és veritat de que durant un temps la persona anava a posar la denúncia i no tenia contacte amb la policia, només arribava, li demanava la foto, li demanava la informació del desaparegut i no sabia què estaven fent la policia. Això ja l'hem pogut solventar amb una creació d'una oficina que el que fa és contactar amb el familiar, explicar-li com tots els passos de la desaparició, què està fent la policia, les gestions, li dona eines per fer recerca, ja sigui per xarxes socials, la posa en contacte amb associacions, i ja no es veu tant com la policia que només recull la denúncia i que pot arribar a pensar de que no fem res, que és la imatge que es pot portar una persona. Es posa una denúncia, però què estan fent? A mi no estan fent res, no? I darrere estem fent molta informació.
Mai llencen la tovallola? Què passa, per exemple, quan una família resisteix a acceptar que la seva filla o el seu fill desaparegut és mort, si no hi ha cadàver, si no apareix un cos, si els sospitosos no col·laboren, si l'entorn no aporta més informació, quan deixen d'investigar, de buscar?
Una desaparició, igual que un homicidi, mai es tanca. Sempre estarà obert. Sempre hi haurà un arxiu on estarà aquesta persona desapareguda. No es deixa mai d'investigar. Sí que és cert que conforme va passant el temps se van tancant totes les línies d'investigació. Al principi hi ha moltes gestions per fer, des de càmeres, des de telefonia, des de testimonis, però sí que és veritat que arriba un punt que ja no tens on estirar com policia. Som els primers que dius que no se m'ocorre res, i parlem amb els familiars i els diem: escolta, si us ocorreix alguna cosa que podem fer, nosaltres la fem. Però és que arriba un punt, quan ha passat 4, 5, 10 anys, que cada vegada ja no hi ha les imatges perquè ja s'han esborrat, perquè telefonia tampoc, perquè ja no costen a les bases de dades, els testimonis ja ens hem parlat mil vegades amb ells i no s'han aportat cap informació, però això no vol dir que la investigació està tancada. Sempre queda obert per si algun dia apareix una nova informació o apareix malauradament el cadàver. És el cas de Bergua, que passat molts anys van sortir noves línies i es van treballar. Un cas que ja fa més de 21 anys i que és un cas que està prescrit judicialment.
Aquesta dècada d'Unitat Central de Persones Desaparegudes, de quin cas està més orgullós?
Que és difícil, perquè clar, molts casos que puc parlar com a investigador, i com a investigador són els casos que hem pogut resoldre, tot i a millor no localitzar el cadàver, com podria ser el cas del Lasso, que és un cas que va haver un doble homicidi, els cossos no han aparegut. Però jo estic més orgullós d'aquells casos que, a vegades, sense resoldre qui és l'autor, podem recuperar el cos de la persona desapareguda, en el cas de que sigui una persona morta, que és la majoria d'aquests casos criminals. Perquè arriba un punt que prefereixo que el familiar pugui descansar, pugui oblidar-se d'aquesta desaparició, pugui fer el dol, el problema de les familiars que no arriben a fer el dol. Li dono més importància amb aquests casos de que al final trobem el cadàver. L'últim cas que hem portat criminal, que en aquest cas es van fer detencions, per les gestions d'investigació es va trobar el cos que estava colgat a una nau industrial, l'havien posat cal viva, bueno, havien intentat desfer-se del cos, però van poder recuperar el cos. Clar, té molta més importància no només agafar els autors, sinó també trobar el cos. El cas de, que parat abans, de Bergua, que fa 20 anys, jo trobar el cos, si és que és, pensem que és un cadàver, seria el millor que podria passar en tots aquests anys que he portat d'investigació. Poder trobar-lo, poder-li tornar als pares aquest cos.
És aquest el seu pitjor fracàs, el que li treu la son encara.
Exacte, serien aquests, bueno, serien casos que no s'han pogut resoldre o que no han pogut trobar línia d'investigació. En totes les unitats de desapareguts sempre tindrem alguns casos que no resoldran i els aportarem tota la vida de motxilla, no?
Jordi Domènech, inspector de la Divisió d'Investigació Criminal, moltes gràcies per venir als Solidaris. Bona nit.
Bona nit.
Ara ets dins la cuina capficada amb mil detalls, amb els colzes a la taula i amb el cap a repenjar. El que donaria per poder-m'hi capbussar.
12.330 casos de persones desaparegudes encara estan per resoldre's a Espanya i cada any almenys un centenar de denúncies, això és una mitjana, un centenar de denúncies presentades queden obertes al calaix. Són desapareguts sense pistes i oblidats, invisibles. Què passa amb les seves famílies un cop les càmeres s'apaguen i als mitjans no en parlem? Saludem ara el Roger Pasqual, periodista, autor de Desapareguts a Espanya, l'Alba Pallàs, directora de l'Unitat de Dol de Barcelona i autora del llibre El missatge de les llàgrimes, i la Graciela Moreno, jutgessa, i que també ha escrit la novel·la Invisibles. Benvinguts als Solidaris de Catalunya Ràdio. Bona nit.
Bona nit. Bona nit.
Heu escrit tres llibres sobre aquest problema que us toca de prop professionalment. Graciela, imagino que com a magistrada les has vistes de tots colors.
Sí, jo he estat exercint de magistrada als jutjats de Gavà, de Martorell i d'Amposta, i allà estava de jutgessa d'instrucció, i allà és on reps les denúncies que t'envia la policia, els atestats policials, i veus els casos de desapareguts des de l'inici. I clar, la qüestió aquí és la resposta que podem donar, no? Sempre és una resposta que és fruit de la investigació. Intentem acollir les famílies de la millor manera possible, però no és fàcil. I potser últimament sí que s'està fent una tasca més completa, no? Però fa bastants anys no hi existien ni unitats de desapareguts, ni hi havia una atenció específica, que jo crec que ara mica en mica es va aconseguir, però encara en queda una miqueta per fer.
Abans en parlàvem amb els Mossos. Tu com a jutgessa et deus trobar la frustració de les famílies que potser et demanen que facis més, que no fas prou.
Exacte. A mi m'agradaria fer molt més del que s'havia fet. El que passa que això passa per una investigació policial primer. El que succeeix també és això, vull dir que manquen sempre efectius, no? Sempre hi ha molta feina i realment poc personal per fer-la.
En la teva trajectòria, quins són els casos que t'han marcat més?
Dos casos de nois i noies que hem trobat desapareguts, després, en circumstàncies que hi ha sense vida. També hem trobat moltes restes humanes sense identificar, que jo crec que és un dels problemes greus, no? A part del tema de desapareguts, de les denúncies que hi ha, dels familiars que pateixen, hi ha molta gent, i això és el que he volgut reflectir a la novel·la també, que hi ha moltíssima gent que desapareix, que ningú se n'assabenta, que ningú posa denúncia, que ningú sap ni li interessa què és de la seva, què és de la seva vida. I després trobem unes restes i lamentablement s'identifica un ADN que no podem comparar amb ningú perquè no hi ha cap denúncia i no hi ha cap familiar que el reclami. No? Jo crec que això és com una cosa molt trista, no? Que et passi que no hi hagi ningú a la teva vida que es preocupi de si estàs viu, si estàs mort o on estàs. No?
Són invisibles. Mm. Roger, tu has recorregut tot Espanya seguint arreu casos de desapareguts. Quina desaparició t'ha tret més la son?
A mi la que em va impactar més va ser la de Jeremy Vargas, que és un nen que desapareix a Gran Canària, que està jugant amb els seus cosins i de cop i volta desapareix sense deixar rastre. Però en general, quan parles amb familiars desapareguts, ells la majoria comparteixen el mateix dolor, i a vegades sí que hi ha la sensació que pot haver-hi com familiars de primera, de segona, que ja, evidentment els mitjans de comunicació tenim més costum de fer més cas en els casos de desaparicions de nens i adolescents. Evidentment un nen de 5 anys que desapareix no és que hagi decidit que s'ha cansat de la seva vida, vol començar una vida amb una altra família, és que li ha passat alguna cosa. Uh-huh. I en molts casos això d'altres desapareguts més anònims o de gent gran, d'avis que tenen algun tipus de patologia, de demència, que de cop i volta es desorienten i desapareixen de casa o de la residència, i el dolor que tenen aquells familiars és compartit. La sensació moltes vegades és d'impotència, per una banda de la sensació aquesta incertesa, comentava un dels familiars que a vegades havia tingut fins i tot enveja dels assassinats per bandes terroristes, perquè deien, almenys ells sabien on poder portar, què havia passat amb el seu desaparegut i poder portar-li un ram de flors, per una banda, i de l'altra també he tingut la sensació, parlant això amb familiars i amb psicòlegs, doncs que durant molt de temps han estat molt desemparats. Els familiars, hi ha hagut un abandonament institucional, han estat dels grans oblidats d'aquesta societat. Penso que en els últims anys, i gràcies a la tasca de moltes associacions de familiars com Intersos, doncs s'han pogut aconseguir bastantes millores, com aquestes unitats específiques, com que s'intentés a poc a poc actualitzar els bancs d'ADN, però em sembla que encara queda molt per recórrer, però almenys tinc la sensació aquesta d'abandonament institucional, a poc a poc s'ha anat apaivagant.
Alba, com ha de gestionar la família d'un desaparegut l'angoixa, la incertesa de l'espera, que ara ens explicava el Roger?
Aquest tema és el que nosaltres anomenem un problema submergit. Estem parlant de gairebé 60.000 persones, que són les familiars d'aquests desapareguts, que estan en risc de patir el que nosaltres anomenem un dol complicat, i que estan en una mena de limbo perquè no tenen estatus. De fet, des de les unitats de dol en rebem alguna demanda, però poques, perquè tampoc la família se sent identificada amb un dol.
Clar.
És a dir, que perquè no hi ha el que anomenem nosaltres una desautorització, no hi ha cos, no se saben les circumstàncies, no hi ha ritual, no hi ha funeral. Per tant, a moltes famílies se'ls fa difícil. Hi ha com una mena de contradicció, en el sentit de que si accepto que ha mort per fer el dol, llavors deixo de cercar, i això és com una traïció. Per tant, i a més perdo la font d'esperança, perquè el continuar amb la recerca és una manera, doncs, d'estar dient que l'estimem, que volem seguir mantenint l'esperança, i que estem fent alguna cosa per intentar continuar amb el rol protector. Per tant, llavors, a l'hora de demanar ajuda, ens trobem que hauria d'haver-hi com un suport específic per a aquestes persones. I, efectivament, com heu comentat, des de nivell institucional se'ls té molt, molt abandonats. És com si no hi hagués un epígraf on col·locar la tipologia del suport psicològic que necessiten. Llavors, com tu deies, aquí tenim un grau d'angoixa, d'incertesa, d'ambigüetat, nosaltres diem, altíssima. De la mort en tenim un referent. Tard o d'hora tots ens hi trobarem que perdem o ja hem perdut una persona estimada. I, per tant,
hi ha unes pautes, no?, de com actuar.
Clar, una mica de referència, no?, simbòlica també de com ho gestionem. Però en el cas de la desaparició no n'hi ha cap, ningú està preparat per això. I llavors el nivell d'estrès, clar, és altíssim. No recordo un pare d'una noia desapareguda que donava aquest exemple de, imagineu-vos allò que us ha passat a vegades als que teniu fills, que aneu al supermercat i el teu fill deixa d'estar sota la teva vista durant,
tres segons,
i tu tens aquell nivell d'angoixa. Doncs ara imagina't això sostingut en el temps. Llavors, avui nosaltres sabem que l'estrès sostingut en el temps causa un efecte somàtic i emocional, psicològic, important en la persona que el viu. Per algunes famílies arriba a dir, bueno, és que jo no podré descansar fins que trobem les restes, perquè d'alguna manera hi ha un cert tancament. Un tancament d'aquesta angoixa d'estar amb la recerca, però llavors s'obre tot el que en diem el dol per la part relacional.
Podríem dir que els familiars viuen una contradicció. Evidentment, volen que el desaparegut estigui viu i trobar-lo, però alhora també tenen la por de pensar si és viu. No sé quins tràngols pot estar passant en aquests casos de desaparicions amb motivació criminal, inquietants i de risc.
Clar, per això el nivell d'incertesa, perquè tenim incertesa, sovint una font d'incertesa és la causa de la desaparició. Després, la incertesa també al voltant de tot el que va succeir els dies de la desaparició. Si vam fer bé, si no vam fer bé, si podíem haver fet alguna cosa més, si ens haguéssim mogut abans. I després, tota la incertesa que acaba sent el que en diem una rumiació obsessiva de si està viu, com estarà, si està patint, no el puc protegir, com és que no es posa en contacte amb nosaltres, si està mort, on són les restes, això s'acabarà mai, podrem tancar, podré descansar. I aquestes preguntes sense resposta en el teu cervell, que és com una mena de martell, que són el que genera aquest nivell d'estat d'alerta que el teu cos no es pot calmar, o sigui, no pots descansar.
En els casos de desaparicions que recolliu als vostres llibres, Desapareguts a Espanya, El missatge de les llàgrimes, Invisibles, hi trobem el millor i el pitjor de l'ésser humà.
Sí, per desgràcia, en aquesta realitat és bastant recurrent la figura dels falsos detectius que intenten aprofitar-se dels familiars que estan desesperats i necessiten intentar fer el que sigui, no? Tenir la sensació que estan intentant fer qualsevol cosa per trobar el seu desaparegut. Hi ha gent que intenta treure'ls diners, com pot ser falsos detectius, com pot ser també la figura dels vidents, que també és molt recurrent en aquests casos, que evidentment només estan per lucrar-se del dolor d'aquestes famílies. I també hi ha una altra figura també molt recurrent i bastant desagradable, que és el del bromista macabre. Gent que, pel que sigui, doncs, disfruta amb el dolor d'aquestes persones. Afortunadament, hi ha la majoria de familiars, ja quan alerten d'una desaparició, ja no posen el seu mòbil particular o el seu telèfon de casa. Què passava? Doncs que hi havia molts casos d'adolescents, per exemple, en els casos de desaparicions d'adolescents, adolescents que es feien passar per aquella persona desapareguda i trucaven i deien mama, ven-me a buscar. Bueno, era això, la frivolitat, aquest punt de maldat, aquestes vegades de fer la brometa i sense ser conscients en alguns casos del dolor que estan generant, o en els altres casos sent molt conscients del dolor que s'estava generant. A mi em sembla que és això segurament és el pitjor que he vist en aquesta realitat, no? Que a sobre de que aquesta gent ja està, aquests familiars ja estan patint tantíssim, afegir-los encara més dolor en el dolor que tenen em sembla d'una baixesa brutal.
El que és molt important és la nostra actitud com a nivell institucional, no? Vull dir, tant a nivell de jutjat com a nivell de policia, com a nivell de qualsevol persona que rebi una denúncia, no? Jo abans comentava, em sembla que, bueno, que a vegades hi ha casos que t'expliquen de persones que treballen al jutjat a nivell policial que no han tingut la sensibilitat per acollir aquestes famílies, per rebre-les, per parlar amb elles, no?
Que abans era simplement tu posaves la denúncia
més
i
ja està, no?
I no tenies cap
seguiment. Clar, penseu vosaltres, per exemple, per citar un cas, jo quan estava al jutjat de Martorell en unes festes rave, que això va passar l'any 2017, em sembla, va haver un noi francès que venia de París amb un amic a fer aquesta festa, va desaparèixer. Els seus pares van posar la denúncia, fins i tot el consulat francès es va interessar, no? I vam estar buscant, no vam trobar res. Doncs al cap d'un any, més o menys, a la platja de Gavà van aparèixer unes restes, i aquestes restes eren un tros del turmell i d'un dit del peu d'aquest noi, no? Les vam analitzar, vam cridar els pares, clar, els vam tenir que rebre en els jutges de Martorell, que jo no sé si els coneixeu, no? Però és bastant penós, no? I llavors allà els vam tenir que entregar una capseta de cartró en la qual hi havia les restes del seu fill, no? I clar, aquesta incògnita, no sabem mai què va passar amb aquest noi. De fet, penseu una cosa, que només era el dit del peu, no? Els pares tenien aquesta, que estàvem parlant ara, no? Del tema del dol, no? Sí que tenien alguna cosa ja d'ell, no? El podien enterrar, no? Però sempre queda, i els hi quedava aquell dubte, no? És el dit del peu, no? Podria ser que el meu fill estigués viu, no? Clar, no? I vull dir, aquesta incertesa, jo crec que aquí és molt important l'empatia nostra, no? Com a mínim, si no tenim respostes, perquè moltes vegades és que és impossible, no les podem tenir, com a mínim escoltar, no?
Quan la societat o les persones no tenen el nivell d'empatia suficient com per sintonitzar amb les necessitats afectives de l'altre, hi ha una tendència a revictimitzar-lo. Això ens hi trobem, per exemple, en el cas dels abusos sexuals, sí, que s'acaba culpabilitzant a la víctima.
Sí.
Això és un fracàs clàssic d'empatia. Quan jo no puc empatitzar amb tu, et culpabilitzo i penso alguna cosa has fet perquè t'hagi passat això. O sigui, això seria un afegit.
Crec que és important contrastar dos exemples, no? El cas, per exemple, de Cristina Bergua i el cas de Marta del Castillo. El cas de Cristina Bergua, com després de desaparèixer al passat un temps, de cop i volta arriba una pista de que podria estar el seu cos a l'abocador del Garraf. La jutgessa Maria Sanahuja autoritza que es faci aquesta recerca, i quan s'està per les cates que s'està fent de les dates de caducitat dels brics i tot això, de cop i volta es filtra a la premsa el cost que està tenint aquella investigació, 50 milions de pessetes. I es para aquella investigació perquè es considerava que eren molts diners. El cas de Martel Castillo, 20 anys després se l'ha buscat fins a 3 vegades pel Guadalquivir amb moltíssims efectius de policia i destinant-hi molts recursos, i afortunadament ningú s'ha plantejat si això era molt car o poc car, perquè s'entén que aquella família, tot i que ja sàpiga que per desgràcia la Marta del Castillo va ser assassinada, entenen que és important per aquella família trobar el cos i poder-lo enterrar per tancar aquest dol.
Estem parlant de 8 agents policials en el cas de Cristina Bergua van participar en aquesta cerca del cos a l'abocador. En canvi, en el cas de Diana Kerr, parlem de més de 200 efectius.
Sí, en el cas de Marta del Castillo també es van destinar més de 200 efectius a la recerca pel Guadalquivir. Crec que això, que estem evolucionant, això és per mi demostra que hem evolucionat com a societat. Crec que, evidentment, necessitem encara fer més passos a nivell institucional, però per mi em sembla que ja és important això. So you think you could tell heaven from
hell, blue skies from pain. També ens acompanya la Montserrat Torruella, presidenta d'Intersos, l'associació de familiars de persones desaparegudes sense causa aparent. Bona nit.
Bona nit.
12 desaparicions al dia a Catalunya, 38 a l'Estat, és una mitjana, i cada any, ho dèiem en començar, almenys un centenar de denúncies queden sense resoldre, obertes al calaix. Aquests desapareguts de llarga durada i els seus familiars són invisibles?
Moltes vegades sí, perquè aquestes persones, la família, la situació, no es pot atendre amb els mitjans que tenim avui dia, i estem demanant que les coses canviïn. Afortunadament, des de que vam ser constituïts a l'any 98, la situació ha canviat molt, hi ha hagut molts avenços. En l'any 97 presentaves una denúncia i deien: molt bé, ja ha presentat vostè l'escrit, vagi a casa. I bonament anaves a casa i esperaves, perquè pensaves: és el que has fet correctament. No s'ha d'esperar 24 hores per començar una recerca, sinó que depèn de les circumstàncies que concorrin, s'ha de començar immediatament perquè hi ha un risc per la persona.
Diríeu que és una realitat que incomoda la societat, que preferim mirar cap a una altra banda? L'Alba Pallàs deia fins i tot que directament a les famílies se les criminalitza.
Sí, perquè aquest moment social és complex i cadascú a vegades no té ni recursos per solucionar les pròpies dificultats, i això és un fracàs social, perquè no hem sabut acollir, donar un lloc, donar un valor, acompanyar en un cert moment de fragilitat d'una persona o un moment de risc, perquè les desaparicions poden ser causades de diverses maneres, que sigui voluntària o involuntària. Aleshores, una desaparició voluntària, encara que estigui catalogada així, des del nostre punt de vista, prendre una decisió que posa en risc la vida de la persona, perquè fins que no sapiguem on està, que està en un lloc acollidor, que tindrà un mínim de garantia de seguretat, aquesta persona està amb inseguretat. Per part dels familiars ho perceben així, i per part del nostre enteniment també ho valorem d'aquesta manera.
Clar, si un adult prefereix que no se'l trobi, té dret a no tornar? Com actuen?
Sí, evidentment, si un adult és major d'edat i no, o sigui, el que sí que es posa en marxa el dispositiu policial per trobar-lo, i el que no pot fer la policia en aquest cas és dir a on està. El que sí que li diu a la família és: està viu, està bé, o no vol tornar, li ha de dir com està, no? Ara, on està, si és major d'edat i es resisteix i no vol tornar, no es pot dir, per un tema de la seva...
Acabem de viure una desaparició de 12 dies, que afortunadament l'hem acabat bé, que va ser exactament aquest cas, i quin és el col·lectiu més en risc i més desprotegit en aquest moment? Adults masculins d'una franja d'edat dels 25 als 55 anys, perquè se suposa en l'imaginari col·lectiu que són persones amb capacitats, amb possibilitats, amb recursos, i no és cert avui dia. I una de les coses que comuniquem quan ens comuniquem amb la família és: farem la recerca, però també heu de pensar en cuidar-vos vosaltres, en tenir amb una constància espartana, així, dormir unes hores, menjar amb uns àpats, descansar una mica, tenir una mica de relació, perquè si no, l'impacte que rep la família, l'impacte personal, és tan fort que és com un xuclador continu.
Roger, Alba, Graziella, per acabar, els oients que ens escolten, si mai pateixen una desaparició al seu entorn proper, com han de reaccionar?
Tu, des del minut 1 que tu sàpigues o pensis que hi ha una persona que no està en el seu entorn familiar o d'amics o de feina, i no hi ha cap raó per la qual no estigui fonamentada, has de posar la denúncia ja. immediatament. I llavors a partir d'aquí comença tot el dispositiu que avui en dia amb el tema mòbils, amb el tema internet, la investigació pot ser molt més completa amb l'assistència d'imatges, de càmeres d'imatges.
Sí, jo crec que també, a part d'això, com comentava abans, vigilar amb la gent que s'intentarà aprofitar d'ells, ser molt curós, també no només des de l'àmbit dels familiars, sinó des de les persones anònimes a l'hora de compartir informacions en xarxes socials que només vinguin d'associacions com Intersos o de fons oficials, vigilar molt amb aquesta banda i intentar això, cuidar-se entre tots, perquè a vegades això, amb aquest desfici per intentar fer el màxim possible, moltes vegades el que un s'oblida d'un mateix i pot acabar generant això malalties en l'entorn familiar i en, per desgràcia en molts casos es tractaran de desaparicions de llarga durada i si un no està bé serà molt difícil aguantar.
Efectivament, jo també el que recomanaria és demanar ajuda psicològica, emocional el més ràpid possible, també si pot ser tota la família en conjunt. Per nosaltres el treball quan ve tota la família és molt més fàcil, sobretot perquè en la família, en el temps d'espera, cada un pot viure o viurà d'una manera una mica diferent. I a vegades això genera dificultats entre la família, on un ha fet uns passos, l'altre encara està en un altre moment. I després, sobretot, perquè el que nosaltres parlem sempre amb el dol, que no és només la desaparició de la persona, sinó la desaparició d'una part dels que queden, que des del punt de vista emocional queden incapacitats per cuidar els altres. Per exemple, això ens hi trobem amb els germans de la persona desapareguda, on a vegades els pares, dintre del dolor tan horrorós, deixen de mirar els que queden. Llavors els germans no només tenen que ha desaparegut el germà o la germana, sinó que hi ha una part del pare o de la mare que ha deixat d'estar disponible i jo he de protegir-los amb ells. Llavors han de fer com un esforç de apartar el seu dolor per atendre el del pare i la mare, que és molt més gran.
Roger Pascual, periodista, autor de Desapareguts a Espanya, Alba Pallàs, directora de la Unitat de Dol de Barcelona, autora del llibre El missatge de les llàgrimes, Graciela Moreno, jutgessa, ha escrit la novel·la Invisibles, i també Montserrat Torruella, presidenta d'Intersos. Moltes gràcies, bona feina, fins aviat a Catalunya Ràdio.
Bona nit.
Hola, muy buenas noches a todos. Dicen que volver es renacer un poco y les puedo asegurar que ese es mi sentimiento desde que recibí el encargo para conducir este programa y mucho más hoy, en este momento, cuando son las 11 de la noche y 47 minutos y estamos comenzando la nueva etapa de quién sabe dónde. Però, en fi, això, mi sentimiento personal, de verdad, que es lo menos importante.
I no podem acabar aquest solidari sobre desaparegut sense saludar el periodista Paco Lobatón, que va marcar un abans i un després a la història de la televisió espanyola als anys 90 amb el programa ¿Quién sabe dónde? Del 92 al 98 i que ara presideix la Fundació Europea per les Persones Desaparegudes. Paco Lobatón, bona nit.
Bona nit, muy buenas noches.
El ¿Quién sabe dónde? I aquesta recerca de persones desaparegudes et va marcar la vida per sempre.
Para siempre, porque ciertamente fue un descubrimiento. Yo había trabajado hasta entonces en distintos ámbitos del periodismo, incluso, podemos decir, en esferas de élite, como ser corresponsal de información política para los telediarios de Televisión Española o presentar sus ediciones principales durante un tiempo, un par de años, casi tres. Y de repente, bueno, pues ver de cerca la realidad de miles de familias dolientes por la ausencia inexplicada, inexplicable de un ser querido, fue un descubrimiento que me marcó entonces y ya para siempre.
¿Y qué has aprendido de los familiares de los desaparecidos?
He aprendido muchísimas cosas. Primero, que una sociedad que merezca ese nombre, porque sociedad debería ser sinónimo de solidaridad, de asociación solidaria entre ciudadanos, no merece realmente ser considerada así si da la espalda a una parte tan sensible, que está además herida de una forma absolutamente arbitraria por una circunstancia sobrevenida. Eso por un lado. Y por otro, he aprendido la fuerza extraordinaria que movilizan las personas cuando se tienen que enfrentar a una circunstancia así, ¿no? Son como estrellas de mar. Sabes que las estrellas de mar tienen una cualidad fantástica y es que regeneran las partes que han perdido, ¿no? Y es lo que ocurre con estas personas, ¿no? Que son capaces de regenerar de manera formidable su capacidad de resistencia para seguir buscando, para no decaer, para hacer frente al olvido, para mantener la esperanza.
Aquí en Sabe Dónde i també amb Desaparecidos, que Televisió Espanyola va cancel·lar l'any passat després de només 12 programes perquè no va funcionar. Has ajudat a localitzar desapareguts, trobar pistes i testimonis clau. De quins casos, Paco, estàs més satisfet i quin és el teu pitjor fracàs?
Bueno, fracassos tantos como casos sigue habiendo sin resolver, ¿no? Y en eso puedo decir que comparto el sentimiento amargo que tienen muchos investigadores de los cuerpos de seguridad, ¿no? Cuando al cabo del tiempo no han conseguido dar con el resultado definitivo, ¿no?, de una búsqueda. Y satisfacciones fueron muchísimas y siguen siendo cada vez que hay un caso resuelto, ¿no? En la historia de quién sabe dónde, en los 6 años de su emisión, hubo un 70% de resoluciones, así que hubo muchos motivos de satisfacción, ¿no? Entre ellos, pues, algunos memorables, ¿no?, como el caso de una mujer que encontramos con 50 y tantos años después de que hubiera sido abandonada en un hospicio en la posguerra española, ¿no? Ese fue, lo recuerdo, un caso memorable. Otra niña que había sido dada en adopción, a la que habían puesto el sobrenombre de la pasionaria en memoria de Dolores Ibárruri, y que su familia también pudo recuperar, ¿no? Por citar solo un par de casos. Y también hubo sentimientos agridulces, como en un programa especial que hicimos por el secuestro de Anabel Segura, a los 2 años de estar secuestrada, pues la participación fue impresionante y sobre todo de una eficacia total, porque entre las llamadas que se recibieron en el teléfono donde se recibían las pistas, hubo el dato definitivo que permitió identificar y detener a los autores de lo que se suponía era un secuestro, pero se descubrió al momento de la detención que además era, además de un secuestro, un asesinato.
Potser els periodistes o alguns mitjans de comunicació hauríem de fer autocrítica. No sé si tens la sensació que alguns s'han aprofitat del dolor d'aquests familiars de desapareguts.
Yo creo que ese ejercicio de autocrítica es fundamental. Ahí entra el sentido de la medida y el sentido de la sensibilidad, que desde luego debe prevalecer sobre todo. Tras la desaparición en 1998 de quién sabe dónde, las familias habían acudido a distintos programas, pero habían sido apenas un contenido ocasional que, en muchos casos, les vino muy bien a esas emisiones para conseguir unos puntos o unas puntas de audiencia, pero no conozco ningún caso en que hubiera una resolución a partir de esas apariciones, ¿no? De modo que a las familias no les vino bien el no tener una herramienta estable y con una capacidad de impacto, de llegada a un número muy importante de ciudadanos, porque esa es la condición sine qua non para conseguir un notable grado, un suficiente grado d'eficàcia, ¿no?
Sempre acabem els solidaris de Catalunya Ràdio amb una recomanació musical. Quina cançó et fa pensar en els desapareguts?
Quiero recomendar una canción que, aunque en origen puede que tuviera un enfoque que era amoroso, creo que está también muy bien pensada y tiene mucho que ver con el sentimiento que generan las ausencias de las personas desaparecidas. Se titula El aire en que no estás. Y su autor e intérprete es Pedro Guerra.
Amb Pedro Guerra, doncs marxem. Paco Lobatón, moltes gràcies. Bona nit, buenas noches.
Encantado. Muchísimas gracias por interesaros por esta realidad y por hacerlo de una manera sensible. Buenas noches.
Retuve estrellas en el sur para animar tus ojos. Guarde los cielos del glaciar para azular tus ojos. Que sepas que no es fácil respirar el aire en que no estás.
Els del Solidari som la Sílvia Andrés, la Susana Ortega, la Mònica Roca, la Rosa Silloé, el Ricard Portal i l'Albert Segura. Tornem dissabte que ve, si ens deixen, amb més idees per canviar el món.
Solo queda la canción que dice que no vuelves. Que sepas que no es fácil respirar el aire. Prendí una vela y esperé, calmé mis ganas y esperé, y ya, cansado de esperar y de esperar, volví a esperar. Que sepas que no es fácil respirar. l'aire en què no estàs. Ya tuve un juego de color donde mezclar los sueños. Ya descubrí en mi corazón los peces del ingenio. Que sepas que no es fácil respirar el aire en que no estás. Tomé algún barco y esperé, volví a cantarte y esperé. Y ya cansado de cantar y de esperar, volví a cantar. Que sepas que no es fácil respirar el aire en que no estás. Esperé, volví a cantarte y esperé. Y ya, cansado de cantar y de esperar, volví a cantar. Que sepas que no es fácil respirar el aire en que no estás. El aire en que no estás. El aire en que no estás.